també de Silla, de Mallorca.
I la flama del correllengua germanat arribarà avui a Menorca.
Això després de passar ahir per Eivissa i primer per Formentera, demà i diumenge serà a Mallorca, on culminarà el recorregut amb un acte reivindicatiu diumenge a la baixa a la plaça d'Espanya de Palma amb el lema Sí a la llengua.
9:04, la informació continua, els butlletins informatius. Ara comença el programa amb Olivetes.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
A IB3 Ràdio, amb Olivetes, amb Inés Mateu.
Bon dia, són les 9:05, i si mos escoltau és que avui no és un dia fener, dia 1 de maig, és festiu oficial i en nosaltres entrareu amb Olivetes en el dia d'avui. I avui és festiu perquè, ja ho sabeu, és el dia del treball. Així que entrem amb Olivetes. Maria Antònia Miró, bon dia.
Molt bon dia a tothom. És curiós que com una vaga sindicalista de l'any 1886 a Chicago hagi fet que avui, 1 de maig de 2026, sigui festa.
Així és. Esperem que aquella vaga sindicalista del segle XIX reivindiqués qüestions bastant més diferents a les d'avui en dia.
Una mica sí que ha canviat la cosa. En aquella època els moviments sindicals començaven a agafar força als Estats Units. Clar, demanaven posar punt i final a les jornades de més de 12 hores de feina que havien de fer els obrers de les fàbriques.
Ha canviat, sí. I tot i que la jornada laboral continua sent un punt molt important en les reivindicacions.
Mira, el manco no era com nenes a mort, perquè els líders sindicals d'aquella vaga, la majoria d'ideologia anarquista, i desenes d'afiliats van ser detinguts a conseqüència d'aquests fets. Clar, després d'un polèmic judici, que anys després es va demostrar que estava carregat de falsedats, 5 dels sindicalistes van ser condemnats a mort i posteriorment executats. També se va demostrar que l'extrema dreta nord-americana va pressionar perquè així fos. Els morts són recordats avui en dia com els màrtirs de Chicago.
I a banda del dia del treball, Maria Antònia, quin dia és avui?
No us ho creureu, però avui és el Dia Internacional de l'Amor. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree.
Dia Internacional de l'Amor, avui dia 1 de maig. Jo crec, Maria Antònia, que t'has confosa.
No.
No era dia 14 de febrer,
no,
per es, exemple.
És dia de 1 de maig. Clar, és un dia que va ser registrat com a Dia Internacional de l'Amor per la Love Foundation, una organització mundial sense ànim de lucre que precisament promou el concepte de l'amor incondicional com a eina transformadora personal i social. No és dia dels enamorats, que seria el 14 de febrer.
Supos que ho donarem per bo. Continuem, perquè si tornem a mirar el calendari, avui, 1 de maig, també és l'aniversari feliç de qui?
De la diva del folk nord-americà, Judy Collins. Goes and flows of angel hair and ice cream castle. Everywhere. I've looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and snow on everywhere. Aquesta cançó, la seva versió, és de Joni Mitchell, de Both Sides Now. La va catapultar a sa fama. Després va guanyar un Grammy i posteriorment en va tenir un altre amb el seu gran èxit de la versió del tema Send in Clowns.
Bé, almenys li donem molt d'anys des d'aquí, perquè avui en fa 87, no, Judy Collins, i avui en aquí li desitgem un bon dia.
En els fans del grup Ossifal, perquè el duet més divertit ha tret nova cançó i se titula No m'agrades reggaeton.
Ah, sí, això és, No m'agrada el reggaeton d'Ossifar, comença així,
Bastant melòdic.
Una mica juguen a ser despistats, aquests dos d'Ossifar,
sí, No diria per ara tampoc que és una cançó d'Ossifar,
No, per això, perquè juguen en el despiste, com se diria en castellà. Mira, ara sí ja comencen a semblar ells.
Després de tant d'anys i sou aquí, estan emocionats, això no és fàcil. Un millor per venir. I tot està pitjor que quan tocava. Està ple.
Ja, sí, així recorden Ossifar el seu retorn, En aquí li desitgem un bon dia, bé, en els fans d'Ossifar, perquè estan contents que el seu grup preferit ha tret nova cançó, però aquí no tindrà tan bon dia, Maria Antònia.
Els estudiants de la UIB, que a partir d'ara hauran d'avisar cada vegada que utilitzin intel·ligència artificial per fer un treball. Per tant, tindran una feinada.
Exacte. I avui nosaltres hem decidit que la cançó del dia és...
La casa d'Escarbonet d'Antònia Font, pensant en els oficis que ja no existeixen, però que ajudaren a construir la realitat i els drets laborals que avui reivindicam. Els carboners de la Serra de Tramuntana, però també totes les dones que han deixat s'han dedicat, perdoneu, a les fàbriques de les Illes Balears. Fàbriques de teixit, de perles, d'espardenyes i eubarques i també les qui treballaven en el camp.
Exacte, i aquesta cançó, que és la cançó del dia d'avui, sona així.
Casa d'un carboner. Baixaven el poble només els dissabtes, sa tara i els peus amb mascara. Assustava sa gent a sa runa de sa casa. A nit he vist s'esperit.
Entrava amb olivetes en aquest dia 1 de maig. Avui teníem en Joan Jiménez en el control tècnic.
I res no m'ha dit.
Entra amb olivetes amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró.
Avui, dia 1 de maig, data clau en la mobilització treballadora que enguanya les Balears se troba en el context de la pujada de preus de l'escenari de la compra i la crisi habitacional. També la reivindicació d'un sector clau, el sanitari.
Durant tota la setmana hi ha hagut vaga general de metges, una setmana en la que han volgut visibilitzar el desacord amb la proposta del Ministeri de Sanitat de fer un nou estatut.
Acaba així una setmana de reivindicacions per part dels metges que apel·len els seus drets laborals perquè la sanitat pública i de qualitat no mori. Moment, idò, per fer un balanç de la vaga de metges i per recordar què és allò que demanen. Saludam el portaveu del sindicat metge Cimeval, Miguel Lázaro. Molt bon dia.
Què tal? Buenos días.
Miguel Lázaro, quin és el balanç de la vaga pel que fa seguiment entre els metges de les Balears, ara que ha acabat?
Ahora acabo de leer a nivel nacional, ¿no? El País hablaba de que había habido en toda España a lo largo de estos 20 días de huelga que llevamos, ¿no? El colectivo médico, ha habido más de 2,2 millones de cancelaciones, anulaciones y un coste económico de 200 millones de euros a nivel nacional, ¿no? Y aquí, bueno, pues la verdad es que a mí hablar del impacto de la huelga, lo confieso y lo digo siempre, me produce un sentimiento agridulce. Agrio porque perjudicamos pacientes, que son las víctimas, evidentemente, del paro que estamos realizando, aunque hasta ahora nos están apoyando porque entienden que la lucha que nosotros tenemos es sencillamente algo que es muy sencillo de explicar. Queremos un estatuto propio, como tienen todos los países europeos, para que podamos captar y fidelizar médicos, para que los médicos no se vayan de la pública a la privada, para que los médicos jóvenes no estén quemados al 40, hablan de una proporción muy importante de médicos que por la sobrecarga asistencial empiezan a estar ya con un desgaste profesional a los 30 años, para que los médicos, una vez formados en España vía MIR, que es una formación extraordinaria, y se lo rifan en Europa, no se vayan a Europa. Es decir, queremos dar a la sanidad pública los médicos que se precisan. La sanidad pública sigue siendo universal, pero todo el mundo sabemos que falla en la equidad y falla en la calidad. Entonces, vuelvo a decirlo, retomando tu pregunta, es un sentimiento agrio porque perjudicamos pacientes, aunque ellos saben perfectamente por qué hacemos la huelga. Y por otra parte, hombre, también es verdad que como sindicalista, la verdad es que ha habido un seguimiento asimétrico estos días, todo hay que decirlo. Por ejemplo, ayer fue ayer se disparó, ¿no?, el seguimiento, digamos, del paro. Y bueno, la verdad es que ha habido menos en atención primaria que en hospitalaria, como sucede en todas las comunidades autónomas. Ha habido muchos servicios mínimos que nosotros aceptamos en la negociación, porque evidentemente no queremos perjudicar a pacientes, porque los servicios mínimos que nos ponen son muy altos, con lo cual, claro, muchos médicos que harían huelga no pueden hacerla, ¿no? Ha habido mucho compromiso de los médicos jóvenes, ha habido mucho apoyo también de los estudiantes de medicina, porque, bueno, se ven claramente que se juegan su futuro, ¿no? Y luego, lo que también está claro es que ha habido un paro muy, muy importante en servicios estratégicos hospitalarios, como es anestesia y como son pruebas diagnósticas. Bueno, aparte de las consultas de atención primaria que se han suspendido, ¿no? Uh-huh. Entonces, vuelvo a decirlo, es un sentimiento agridulce, ha habido un seguimiento muy importante, digamos como el resto de España, ¿no?, con asimetría los 4 días, pero bueno, en este sentido nosotros sí que estamos, vuelvo a decirlo, parcialmente de acuerdo con el éxito del paro. Uh-huh.
Teniu xifres de quin és el balanç total de les cancel·lacions en assistències?
Mira, yo sí que tenía cifras, pero imagino que no contaban el día de ayer. Hablaban alrededor de 10.000 actos asistenciales suspendidos. Aquí cuento citas en atención primaria, citas en pruebas diagnósticas, citas en consultas hospitalarias y luego también cifras que digamos que afectan a las operaciones. Bueno, es un coste muy importante que pagan los ciudadanos de las Islas Baleares cuando la huelga no se la hacemos a la actual consellera, porque el Estatuto Marco es de competencia estatal y esta huelga se la hacemos, bueno, pues a Mónica García. Ahora parece que se va, está más, ahora más ocupada en irse al tema de las primarias de su partido, y luego pues que ha dicho que quería ir a las elecciones de Madrid para competir con la señora Ayuso, y parece que el tema sanitario está pasando. De todas formas, hay una cosa, la presión, la tensión institucional cada vez es mayor, el PNV ha pedido su dimisión, los partidos políticos ya ha sido llevado al Congreso el tema de la huelga médica, y yo creo que tanto la visibilidad mediática es muy importante, y también estamos estableciendo un debate sobre la sanidad del futuro. O sea, una sanidad pública sin médicos no puede existir, como todo el mundo sabe, y lo que queremos que vuelvo a decirlo, un estatuto marco que respete la conciliación de la vida laboral y familiar, que no juegue con nuestra salud con guardas maratonianas, que no pongan en duda, que no que pongan en riesgo la seguridad de los pacientes. Un médico opera a las 4 de la mañana, evidentemente no puede estar, bueno, lo hacen, pero bueno, es una sobrecarga muy importante. No puede haber un médico de primaria que vea entre 40 y 45 pacientes. Esto no, el médico quiere ver al paciente a tiempo y con tiempo, y faltan médicos, y todo el mundo lo sabemos. Luego vamos a hacer un estatuto marco que nos permita resolver el gran problema estructural que tiene la sanidad pública.
Uh-huh. Clar, aquestes aproximadament 10.000 actes assistencials que s'han cancel·lat a les Balears, imaginant que se van acumulant, perquè recopilant i mirant en el passat, la vaga va començar el mes de febrer i des de llavors heu fet vaga durant més o manco una setmana cada mes. Se preveu que així continuarà fins juny. Clar, tots aquests actes assistencials que se cancelen des de la sanitat se van acumulant, no?
Sí. Bueno, esto es una de las cosas que nos estamos planteando, ¿no? Porque es verdad que la lista de espera en España era muy larga. La lista de espera en España son muy largas porque faltan médicos. Eso está clarísimo, ¿no? Aparte de que la financiación en España es 2,5 puntos menos que la media del PIB, o sea, la media europea. Es decir, aquí hay un problema de financiación, de gestión y de recursos, ¿no? Entonces, lo que dices tú, la lista de espera ya era alta. Es verdad que aquí hay estrategias para, de alguna forma... La lista de espera, de todas formas, en un sistema universal siempre existe. Yo creo que lo importante es que ser transparentes y, sobre todo, lo que es no demorable, por ejemplo, oncología y, por ejemplo, ciertos procesos, es decir, hay un límite de demora, ¿no? ¿Vale? Pero lo que está claro es que como dices tú, la lista de espera ya era alta, se ha acumulado. Esa es una de las presiones que se está ejerciendo a nivel político sobre la ministra y ahora sobre Pedro Sánchez, porque nosotros ya entendemos que hemos dirigido una carta a Pedro Sánchez, digamos, diciéndole, oiga, nombre usted otra negociadora, otra interlocutora, porque usted es el presidente del Consejo de Ministros, donde se centran cuatro ministerios que están implicados en el estatuto. Está el de Sanidad, está el de Función Pública, está el de Trabajo. Oiga, todos los trabajadores del ámbito sanitario trabajan 35 horas. ¿Por qué el médico tiene que trabajar 48? Uh-huh. Dígamelo. ¿Por qué razón? ¿Qué pasa? ¿Que somos los esclavos del siglo XXI? Y luego otra cosa, los médicos jóvenes que vienen no son como nosotros. Yo ya soy medio jubilado, prejubilado, que nosotros hemos aceptado y hemos aguantado, pero los médicos jóvenes, afortunadamente, quieren ver a su familia, quieren tener rato de ocio, no quieren jugarse su salud, y evidentemente la actitud que tienen no es la actitud nuestra, que ha sido los 175.000 metros de la sanidad pública, una actitud de sumisión, y todo hay que decirlo. Nosotros, digamos, hemos acumulado, digamos, unas situaciones, y hemos, perdón por la expresión, tragado. Hay médicos que hacen no cuatro guardias al mes, hacen 7-8 guardias al mes. Oiga, uh-huh. ¿Por qué? Porque no hay médicos. Oiga, hagamos un estatuto que permita captar y fidelizar médicos. Aquí, por ejemplo, en las Baleares hemos hecho estrategias de puestos de muy difícil cobertura que no hay en ninguna comunidad, autónoma en España. Es decir, hagamos estrategias nacionales que permitan que el médico tenga, digamos, se dignifique al médico, se le reconozca su formación, su responsabilidad, su especialidad, su formación continuada a lo largo del tiempo, porque eso es fundamental. Oiga, y por decirlo, queremos una jornada como el resto de los trabajadores. Claro, eso es lo que queremos. O sea, no pedimos que nos, digamos, no sé, pues altísimas retribuciones. No es así. El sueldo base de un mil, cuando empiezas de 1.280, yo que me voy a jubilar dentro de año y medio, si Dios quiere, cobro de sueldo base 1.280 euros. Es decir, hombre, yo creo que... Y las guardias, además, no nos computan como tiempo trabajado para poderlos jubilarnos antes. Es que hay muchos agravios, ¿sabes? Muchos agravios.
Uh-huh. I és per això que els metges fan vaga, duen mesos de vaga intercalada, i previsiblement, com mos explicava Miguel Lázaro, portaveu del sindicat metge, així serà mentre el Ministeri de Sanitat Estatal no faci enrere per renovar aquest estatut marc al qual el gremi no està d'acord, el sector de metges, tan important per una sanitat pública i de qualitat. Miguel Lázaro, portaveu del sindicat metge CIMEVAL, moltes gràcies per atendre'ns.
Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de explicar al público, ¿no?, toda esta cuestión. Gracias.
Es importante. Sí. Gracias. Gracias. I d'aquí unes hores està convocada la manifestació de dia 1 de maig per part dels principals sindicats UGT i Comissions Obreres. Les manifestacions són a les 11:30 a Palma, a plaça Espanya, i a les 12 a Mó, a la plaça Esplanada, i a Eivissa, una concentració també a les 12 al Parc de la Pau. Així que ara saludam a Pedro Omar, secretari general d'UGT a les Balears. Molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Pedro, en el context que vivim a les Balears, quina previsió en feis de la convocatòria de les manifestacions avui?
Bueno, la previsió sempre és la més optimista i la més positiva. Avui, per les notícies, han dit que la meitat d'Espanya està de pont i espero que l'altra meitat venguin el 1 de maig.
Uh-huh. Entre les principals reivindicacions, la crisi habitacional aquí a les Illes. Quins punts són essencials per posar damunt la taula un dia com avui?
L'habitatge és el primer, com has comentat, i nosaltres el que reivindicam és que d'una vegada per totes la política tradicional prengui mesures. Quan dic tradicional, me refereix que no se cerquin alternatives amb altres opcions polítiques que no volen apostar per la convivència. Nosaltres el que volem és que el PP i el PSOE, xerran clar, facin un pacte nacional perquè les competències, per desgràcia o per sort, estan compartides entre l'àmbit estatal, autonòmic i local, i el que volem és un gran pacte d'estat perquè la crisi d'emergència habitacional ha arribat a un punt que està a punt de l'esclat social. Ja, la societat ja no pot aguantar més.
Uh-huh. Un dels altres aspectes que considereu posar damunt la taula és la reducció de jornada i la reforma de l'acomiadament. Com penseu que se podria integrar a l'actual sistema laboral?
La reducció de jornada s'ha d'implantar de manera gradual i s'ha d'implantar de manera negociada. Evidentment, a una economia com la Balear, que és una economia de serveis, és evident que suposa un repte, però com tants que n'hi ha hagut. Ara mateix, la tecnologia, la feina online, les gestions online, el teletreball, dona moltes opcions. I a partir d'aquí, si hi ha torns que s'han de repartir entre més treballadors, damunt podríem incrementar la contractació.
Uh-huh. A més, supos que també va de la mà de l'altra reivindicació en la qual posau el focus en la regulació del temps parcial. Però en quin sentit?
La regulació del temps parcial? Uh-huh. Bueno, sí, evidentment, clar, el temps parcial és una altra de les reivindicacions més importants. El que passa és que això ja també depèn dels àmbits sectorials i de les negociacions dels convenis específics d'àmbit autonòmic. Uh-huh.
Pedro Mas, secretari general d'UGT Les Balears, ara parlava de que estem a prop d'un esclat social. Penseu que la gent de Les Balears està a punt d'aquest esclat social? En quines conseqüències podria tenir?
Bueno, és que, a veure, la desesperació ja és fruit de la incompatibilitat de tenir un salari digne en poder adquirir ja no un habitatge, ja no sigui en propietat, ja sigui en lloguer. Quan ens trobem amb aquesta impossibilitat, ja no és una dificultat que una persona s'hagi de desplaçar fora de casa seva o hagi de canviar de poble i totes aquestes coses que ja sabem que passaven, per desgràcia. Ara ja és que directament no trobes una opció. I no trobes una opció perquè el mercat immobiliari està sotmès a unes tensions especulatives que són incompatibles amb la vida i amb la convivència.
Uh-huh. Idò, per això avui se reivindica aquests punts importantíssims a la manifestació convocada pels principals sindicats. Hem parlat ara amb Pedro Mas, secretari general d'UGT a les Balears. I ara, gràcies, Pedro.
Moltes gràcies a vosaltres.
I ara saludam també a José Luis García Vidal, secretari general de Comissions Obreres aquí a les Balears. Bon dia, José Luis.
Hola, bon dia.
Penseu que, ara ho parlàvem, en el context que vivim avui en dia a les Balears per mort de la pujada de preus, de la sanada, la compra, de combustible, la crisi habitacional, la reivindicació dels sindicats arriba més enllà dels sectors habituals o tradicionals, és a dir, ja és transversal a tot tipus de treballadors.
Sí, és evident. Està clar que la reivindicació que nosaltres fem són reivindicacions sociopolítiques, són reivindicacions que van més enllà de lo que són les condicions de feina i, evidentment, estàveu parlant de l'habitatge. L'habitatge ho atreveix tot i, per tant, evidentment que en la reivindicació arribam molt més enllà d'on tradicionalment arribaven, que era el nostre centre de treball. Uh-huh. Són reivindicacions de condicions de vida, també, no? Però bé, per això som els sindicats sociopolítics, sindicat de classe, que reivindiquem precisament aquestes condicions de vida com una part d'aquest salari diferit que tenen els treballadors i treballadores.
Uh-huh. No sé si en els darrers mesos ho heu notat dins la quotidianitat de la feina del sindicat, que efectivament els treballadors, el perfil de les assistències anaven canviant.
Bueno, el perfil va canviant perquè s'està feminitzant també el sindicat, no? I jo crec que s'ha de posar en valor i s'ha de posar en valor també en aquest primer de maig. Les persones que s'estan afiliant majoritàriament en el sindicat ara mateix són dones, no? Però també són altres perfils que on cerquem del sindicat aquesta reclamació de ses condicions de vida i crec que això també és important perquè també els treballadors i treballadores han d'entendre que no tot se jugui en el conveni col·lectiu. No tot se jugui en el salari. I nosaltres fa anys que ho dèiem, no? No tot el salari. Hi ha una part de les condicions de vida d'aquest estat de benestar que està en perill, que són un salari diferit i que formen part d'aquesta xarxa de protecció del conjunt de la classe treballadora.
Uh-huh. I la insularitat de les Illes Balears, com afecta a tot plegat? Com ho agreuja?
Bé, pues, multiplica el problema. Tenim un problema, que som en unes illes, a més, unes illes superespecialitzades en el sector turístic, això vol dir també amb una molt forta estacionalitat, i això, pues, evidentment, condiciona. I condiciona, ho veiem, per exemple, en l'habitatge. L'habitatge, si a la resta del país i a la resta d'Europa hi ha problemes d'habitatge, a les illes se multiplica. Som un territori finit, i som un territori molt sensible, en el qual tampoc podem construir sense tenir aliment en el medi ambient. No? Mm-hmm. Per tant, el problema, evidentment, se multiplica si hi ha unes illes, perquè el poder adquisitiu que se necessita per viure aquí pues és molt més elevat. Hem d'importar la majoria de tot el que consumim, no tenim capacitat de tenir aquesta sobirania, no, alimentari a les illes, ni industrial, tot ho hem d'importar, i a més tenim una superpoblació que fa que tot s'encresqui molt més.
Uh-huh. I totes aquestes qüestions seran avui per posar damunt la taula les manifestacions convocades pels principals sindicats UGT i Comissions Obreres. Hem parlat amb Pedro Mas, secretari general d'UGT a les Balears, i ara amb José Luis García Vidal, secretari general de Comissions Obreres a les Balears. Moltes gràcies per atendre'ns, José Luis.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, molt bon dia.
Adéu.
I seran unes manifestacions que estan convocades a les capitals de cada una de les illes, una manifestació que també se suma amb l'eslògan del no a la guerra.
Entra amb Olivetes amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró.
IB3 Ràdio és investigació. Mallorca és una illa viva, i les carreteres la xarxa que ens uneix.
El Consell de Mallorca inverteix més de 30 milions d'euros per arribar a totes les comarques i millorar i fer més segures les vies de la part forana, perquè cada trajecte sigui més segur.
Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Divendres a les 7 de l'hora baixa torna Esports 3 en joc amb el futbol de primera divisió.
Benvinguts a Esports 3 en joc.
El Mallorca cercarà aferrar-se a la permanència en un altre partit clau.
Lo que no suma puntos, suma experiencia y hay que crecer en la derrota.
En directe i des de l'estadi de Montilivi, Girona, Real Mallorca.
Segueix la prèvia en les nostres seccions, el partit amb la màxima emoció i l'anàlisi tècnica amb els millors comentaristes.
Tot a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
Entra amb Olivetes amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró.
Continuem aquí en directe des de l'estudi UDIB3 Ràdio, gaudint d'aquest dia festiu en tots vosaltres, dia 1 de maig. I ha arribat el moment de demanar-nos què va passar al món un dia com avui.
L'efemèride.
Maria Antònia Miró, tu tens la resposta.
És vera, Inés, ja han començat avui, s'inicia aquest programa explicant que avui el món sencer se'n recorda dels màrtirs de Chicago i espereix que avui és festa.
Uh-huh. Un preu molt alt que varen pagar per un dret que avui en dia sembla indiscutible. I què més passava en aquell context, en els obrers d'aquells anys?
Doncs mira, a vegades la història pot ser tremendament irònica, perquè poc després, el 1 de maig del 1900, a Schofield, Utah, va haver una explosió a la mina de Winter Quarters que va arribar a matar 200 miners de cop. Clar, després d'aquest incident, la Pleasant Valley Coal Company, és a dir, l'empresa que era la responsable d'aquesta mina, va subministrar un taüt i roba d'enterrament a cada miner difunt. A més, l'empresa va proporcionar $500 a cada família afectada per l'explosió de la mina.
Per tant, un taüt, roba d'enterrament i $500 va ser l'indemnització que van rebre les famílies d'aquests miners morts en una explosió de Utah, justament un 1 de maig del 1900, anys després en què els màrtirs de Chicago, aquells que varen ser condemnats per unes reivindicacions laborals, i precisament és per això que avui és festa. Però resulta que un dia 1 de maig hi ha hagut altres revoltes.
Sí, ha hagut altres revoltes. Avançam ja al 1900 a Buenos Aires i trobam la famosa Setmana Roja. Bàsicament, la policia va disparar contra una manifestació de la FORA, que era la Federació Obrera Regional Argentina, deixant més de 80 ferits i 14 morts, que precisament dugueren en aquesta setmana de manifestació i, evidentment, més repressió.
És aclaparador, la veritat, veure aquesta lluita constant, històrica, però n'hi havia que tenien altres peticions. Peticions una mica més alegres, Maria Antònia, d'un dia 1 de maig.
Exacte. El 1927, en un vol d'Imperial Airways entre Londres i París, un 1 de maig se servia la primera menjada amb servei complet a un avió de passatgers. Precisament eren els passatgers del servei Silver Wing, és a dir, ala platejada, i podien gaudir d'aquests dinars calents que incluïen pollastre i ensalada.
Tot un luxe en aquella època. Allà va néixer el carret, el moment preferit de tothom quan va amb avió,
sí.
Quan passa el carret.
I el que abans era un luxe, ara ja arriba a ser com... Bé,
ara també és un luxe, perquè no totes les companyies ho fan. Abans sí que era més habitual, en els anys 90-80, però ara ja comença a desaparèixer.
Sí, i de fet aquest menú era tan exclusiu que se servia amb una vaixella, tot i que hi havia problemes de que ja pesava massa tot el que duen dins l'avió. Però bé, això era per mort del luxe, podem fer qualsevol cosa.
S'ha de tenir en compte també el pes del menjar i de... i de cervell a un avió. Què més, Maria Antònia?
No mos baixam del cel, perquè el 1930, 1 de maig, el sistema solar se fa més gran. I és que oficialment varen batiar a Plutó. I era un nom suggerit per una nina de 11 anys.
Ah, mira, no mos sorprèn que fos una nina, perquè Plutó és una mica infantil el nom, no ho sabia.
Sí, la nina s'anomia Venetia Burney i precisament l'observatori de Lower havia rebut més de 1.000 suggeriments. Clar, aquesta nina, que era d'Oxford, sabeu que li va suggerir aquest nom en el seu predit mentre berenaven, de que li agradava la mitologia i precisament pensava que un pleda tan fosc i llunyà havia tenir el nom del déu de l'inframón. Clar, el predit ho va passar a un professor d'astronomia, era una família que tenia contactes, i fins a dia d'avui.
Ben espavilada, aquesta nina.
Sí, i mira, un any més tard, el 1931, el president Hoover inaugurava l'Empire State Building a Nova York. És a dir, que avui fa 96 anys de lo que era el primer edifici més alt del món d'aquell moment.
95
anys de l'inauguració de l'Empire State Building.
Ostres, ja has estat?
Sí, personalment sí.
Que bé, quina sort.
Un privilegi absolut, i he de dir que l'ascensor se te fa una mica llarg.
Perquè quant de pisos té, te'n recordes o no?
No t'ho sabria dir, Inés Mateu.
Però bé, unes bones vistes, ja.
Sí, així és. Sense immensitat de la humanitat, la veritat. Sí.
Ara ja no és l'edifici més alt de Manhattan ni de Nova York.
No.
Ara n'hi ha d'altres més alts.
És vera que els Empire State Building tenen tota una secció on rememoren també tots els obrers que varen fer feina per edificar-lo.
De fet, aquella famosa foto, no?, que lo millor tots recordam, dels obrers que seuen, berenen des de les altures. No?
Era en quan, aquella grua.
Exacte, era quan se construïa, suposadament. Hi ha hagut moltes rumors de que aquella foto no era real, però se suposa que era quan construïen l'Empire State.
Així és, i de fet es triple sec ve d'aquells obrers que s'arremenaven el còctel amb un destornillador.
Ah, mira. I d'enguany fan 95 anys a l'inauguració de l'Empire State Building de Nova York, famós edifici. Però, Maria Antònia, aquest dia també mos du en el final més tètric de la Segona Guerra Mundial.
Així és, Inés, el 1 de maig de 1945, mentre Berlín que, dins el búnquer d'en Hitler, Joseph i Magda Goebbels varen enverinar els seus 6 fills amb cianur abans d'ells mateixos suïcidar-se.
Una època bastant oscura. Què passava llavors, també?
Avançam ja fins al 1978 i el 1 de maig d'aquell mateix any, el japonès Naomi Uenemura se convertia en la primera persona a arribar al Pol Nord completament tot sol amb un trineu de cans.
Mira.
I si ja anem més a prop de ca nostra... El 1 de maig de 1995 s'inaugurava Esport d'Aventura Salou, un referent de soci avui en dia.
Ostres, Esport d'Aventura compleix anys avui?
Avui, i de fet, mira, 1995, podem fer els números? Una vintena, aproximadament.
No m'assurten ara mateix.
En directe sempre els números però costen
molt. Molt d'anys a Esport d'Aventura.
Molt d'anys
a Esport d'Aventura. Has estat a Esport d'Aventura.
Sí.
A Maritària et vaig estar per tot.
He estat per tot, és que sóc una privilegiada, jo sempre ho dic, és que la ràdio m'am. No, en tot cas, és veritat que he anat a Esport d'Aventura, personalment no m'agrada gaire.
No? No t'agraden els parcs d'atraccions?
No m'agrada soci artificial. És que, és tremendament artificial. I en tot cas, me'n mereix.
És ben divertit anar a Port Aventura. Enguany, bé, ara, avui és l'aniversari de Port Aventura, que bé. I aquí a les Illes tenim efemèrides d'un dia 1 de maig.
Sí, han d'anar al 1 de maig de 1996 i va ser el dia en què l'antiga capçalera de Baleares va canviar el seu nom pel El Diari de Balears i va començar a editar-se íntegrament en català.
Mira.
I mira, just un any després...
Odio ser tu tamagotchi y morir casi a diario. Si elegiste tú cuidarme porque nunca me haces caso. Bajo cero mis niveles a más de 40 grados. Me congelo en tu bolsillo.
El 1997, 1 de maig, arribava el Tamagotchi a la resta del món. Era aquesta jugueta de Bandai que va crear molta polèmica perquè, bàsicament, tenies unes mascotes virtuals que vivien dins un ou que, si no les cuidaves, se morien.
Exacte, i això va ser polèmic.
Va ser polèmic perquè...
No estàvem avançats en els videojocs, idò, perquè tampoc... És a dir, avui en dia és allò més normal que un videojoc tracti de cuidar qualque cosa i si no, se mor.
Clar, és que va ser això el que va sorprendre. El 97 va ser quan va arribar sobretot a Estats Units. Llavors ja saps com són ells, amb aquesta hipersensibilitat dels infants, que no fos cosa que se traumatitzi.
I d'on teníeu de Tamagotchi? Bueno, recordeu del Tamagotchi? I d'avui també... Compleix anys que va arribar aquí, a Europa.
Exacte,
no?
Va arribar al món, va sortir del que seria el Japó.
Ahà, va ser l'any 97. Jo en tenia de Tamagotchi.
Sí?
Però no el sabia emplear.
És que era molt difícil.
Només tenia 3 botons. Clar, jo necessitava més sofisticació ja, llavors.
És que era complicat. Jo record que em vaig tenir en el seu moment, però era com una versió... Ja
més moderna. No,
Tomoguchi, jo vull dir que no era l'original. Ja no em fan a la meva època.
Avui repassam efemèrides de dia 1 de maig. Hem començat a reivindicacions laborals, acabam amb efemèrides una mica més alegres, una mica més nostàlgiques del 90, com per exemple és aquest Tamagotchi. I ara passam en els anys 2000.
Sí, en els anys 2000 volem felicitar els nostres companys de gremi, els companys de RAC1, que començaven precisament aquest 1 de maig les seves emissions.
Mira, aquesta ràdio privada catalana que, a veure, hem de reconèixer, té una audiència espectacular. Així que, molt d'anys en els companys de RAC1. Moltes coses han passat un dia 1 de maig, la veritat.
Així és. I tots els que han quedat de fora, perquè també hi havia molt de terremots, i he pensat...
Terremots?
Hi havia molt de terremots, també, primers de maig, i he pensat, anem a les lluites obreres i coses un poc més alegres.
Molt bé, Maria.
Això ha estat, evidentment, una selecció de tot el que ha pogut passar.
Bona feina. I de continuar amb tots vosaltres, aquí, entrant amb olivetes en aquest dia 1 de maig de l'any 2026, amb tots vosaltres, si mos ho permeteu, aquí.
como si fuesen deberes. Sé que estás buscando algo, quizá el último modelo, y en lugar de actualizarme prefieres no verme el pelo. Ten cuidado si me muero, no tengo botón de reset, y cuando me dé la vuelta no es un rato, es para siempre. Aunque no sé lo que digo ni pa' qué te estoy cantando, porque ni con este ruido logro que me estés mirando. No soy tu puto Tamagotchi. No soy tu puto Tamagotchi. No soy tu puto Tamagotchi. Si me muero, si me quieres y me cuidas con descaro, me rellenas los niveles y yo pienso que ha cambiado, pero acabo en tu bolsillo o en un cajón olvidado junto a los demás juguetes sin usar pero oxidados. No soy tu puto Tamagotchi. No soy tu puto Tamagotchi.
Entra amb Olivetes, amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró.
IB3 Ràdio, formació.
Para ti y también para ti. En Eroski te damos la naranja con hoja granel a 1,59 euros kilo. El salmón de 1 a 3 kilos entero o medio a 11,75 euros kilo. El chuletón ternera balear al corte a 17,99 euros kilo. Y el croissant de mantequilla bandeja de 3 unidades a 1,40 euros bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimas.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimas i Raúl Valls.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Notícies d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Amb Olivetes, són les 9:47 en punt, aquí a IB3 Ràdio, entram amb Olivetes en aquest dia primer de maig, que molts segurament vos estàveu prenent de festa, però realment avui hem de recordar que és un dia de reivindicació pels drets laborals de tots els sectors. Perquè, de fet, ara acabam de repassar Maria Antònia que hem arribat en aquest dia 1er de maig de 2026 amb moltes reivindicacions històriques laborals en la qual la gent fins i tot ha arribat a perdre la vida per aconseguir aquests drets que tenim avui en dia.
Exacte.
Ja ho han dit, avui en dia, avui la manifestació aquí a les Illes estan convocades a les 11:30 a Palma, a les 12 també a Mahó, a Eivissa, aquestes manifestacions que també estan convocades pels principals sindicats, UGT i Comissions Obreres, i també se suma a l'eslògan és de no a la guerra. A Madrid ja hi ha hagut les concentracions principals i a la resta d'Espanya també. Per això avui, atenció, estimats oients, vos demanam una pregunta, vos feim una pregunta que de ben segur vos farà recordar, vos farà pensar i vos farà agafar perspectiva de quin és el recorregut dels drets laborals. Quina va ser la vostra primera feina? 971-13-9900, si mos voleu explicar, tenim les línies obertes perquè mos telefoneu i mos expliqueu quina va ser la vostra primera feina, recordeu les condicions laborals que teníeu llavors, si fa molt d'anys, vos pagaven bé, vos pagaven en bé.
Com era la sensació de per primera Exacte. Vegada fer l'humia durant 8 hores, lo mateix, no?
I aquesta adequació. Teniu alguna anècdota per contar-nos sobre la vostra primera feina? Quant any teníeu? 971-13-99-00. Avui farem aquesta pregunta durant tot el programa. Si mos ho voleu contar, teniu les línies obertes. 971-13-99-00. Maria Antònia, tu ets la primera.
La meva primera feina precisament va ser la merceria de mo mare i va ser l'estiu des de 17. Jo vaig començar a fer feina un poc tard, en els 16 no em vaig fer, i en els 17 ja vaig començar. Vaig tenir un estiu de gràcia de no fer feina. I clar, record que vam fer un tipus de contracte que era aposta per familiars.
Sabeu
que
el primer any...
Sí, no ho sabria dir ara bé en paraules. Llavors, clar, era un tipus de contracte que ma mare, no, com que ella me contractava, però tot i així ho vam fer tot legal i tot com tocava, però és vera que precisament perquè era ma mare sa qui era sa tenda, va dir no te'n vull ensenyar jo perquè m'ho posaran nerviós a ser dues. Per tant, des d'aquí li dono una posada a Ana Francisca, que és la dependenta que teníem a sa tenda també, que va ser ella realment sa qui m'ho va ensenyar a despatxar.
Ah, mira.
Sí, i no va... I després, quan ma mare ja va com estar més en jo i va tornar de vacances, que diguéssim, jo ja en sabia. Ja estava ensenyada.
Molt bé, molt bé.
Sí, i record molt sovint que ses madones me demanessin coses que jo no sabia que eren, però per sa cosa de sa vergonya o dir, jo en sé, record que me ficava darrere com en el magatzem i me posava a mirar com si Messi m'il·luminava que eres fill de Palestina i no ho sabia. Palestina encara no ho sé ni dir.
Com és? A una merceria si demanant fil de...
No ho sé, ara he dit un
noi. Palestrina.
Palestrina, no sé. O que si Dàlia, que si tal. Bé.
No, va ser la primera feina d'Anna Maria Antònia, miro, a la merceria de casa seva, de sa mare.
Exacte.
Jo crec que els negocis familiars són primeres feines per molta gent. 971-13-99-00, si mos voleu explicar quina va ser la vostra primera feina. Avui us recordam, sobretot per fer memòria, en perspectiva de quin ha estat el recorregut per arribar en els drets laborals que tenim avui en dia i que no s'han d'oblidar. Recordeu quines condicions vareu fer la vostra primera feina? Ja sabeu, de tenir les línies obertes.
I tu, Ines Mateu, quina va ser la teva primera feina?
I de, mira, jo també va ser un negoci familiar perquè hi va haver una època que els meus pares tenien un bar i vaig fer feina allà i jo record... No tenia contracte ni res, ara ja ho poden dir perquè ha prescrit. Però sí, i feia les hores més avorrides, que no venia ningú. I ara, ara pens, me devien posar aquelles hores perquè no se devien fiar. I com que sabien que no vendria ningú, me deixaven al migdia que no venia ningú.
Qualcú hi havia de ser a guardar, no?
Exacte, a guardar. I record que venien senyors, amos, se posaven a la barra i me demanaven qualque cosa. Per exemple, jo a lo millor no sabia que era un rebentat en aquell moment. I m'ensenyaven com ho havia de fer. I jo era menor d'edat. Però bé, són aprenentatges.
Sí, no? Els anys 90, en aquella època.
Exacte. I avui, per cert, durant tot el programa us farem aquesta pregunta, però ja us podeu avançar que també connectarem amb la Fira de la Flor. Avui, dia 1 de maig, se celebra a Costitx una de les fires més reputades de Mallorca, més espectaculars per la seva decoració, engalant en el poble amb flor, Costitx amb flor, ahí connectarem, i és per això que ara vos posam Flowers, de Miley Cyrus. Mira que ben duit. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't understand. I can take myself dancing, and I can hold my own head, yeah, I can love me better. Cherry red, match the roses that you lay. No remorse, no regret, I forgive every word you say. Ooh, I didn't wanna leave, babe, I didn't wanna fight. Started to cry, but then remembered cry, but then remembered I ara estava pensant, Maria Antònia, quina va ser la primera feina d'allò que diuen de lo teu.
Exacte.
Quan tu has començat un ofici, a vegades és una primera feina de forma molt natural, però després, quan en altres casos, si estudies una carrera o tens una formació, després a vegades costa trobar feina d'allò que has estudiat,
no? Exacte, d'aquestes feines que no és com qui dia acabat la carrera i ja t'han enxufat. Jo vaig estudiar comunicació de visual, que era com aquest fum de dir què faré, que és de lo meu i com ho trobaré. Jo vaig tenir la sort de fer pràctiques i ja m'ho ara enganxat.
Clar, això sol passar.
Sol passar, i és en el Festival de Cine de Major Dox, que és el Festival de Cine Documental de Mallorca, super recomanable. En tot cas, sí, me'n record que era com, de cop, que s'obri un univers de dir, clar, i això ara se fa així, i tot es tens per formar que saps que fas, i al final sí que saps que estàs
fent. La màgia de les primeres feines.
Sí,
ja sabeu?
I la mor que te dona tothom la primera vegada, jo
sí,
crec.
Sí, bé, a vegades no, a vegades trobes, per desgràcia, en gent que potser no t'ho posa del tot fàcil quan són les primeres feines. Avui vos demanam aquí a Ivetra Ràdio, entrant amb Bolivotes en aquest 1 de maig, quina va ser la vostra primera feina i què en recordeu? 971 139900. Continuem aquí amb Bolivetes. Fas que tot torni a tenir sentit, t'avui sempre en el meu equip. Fas que tot torni a començar, res no s'atura amb tu al meu costat, sempre m'empenys a continuar i amb tu dins la foscor i veig clar. No hi ha res que ens pugui frenar, ets la falta que no s'acaba. Seguir, sempre en el meu equip. No saps que
casa està avorrit. El teu cap treu fum de dia i nit. Amb les teues idees de bomber no hi ha res impossible i tot està per fer.
No sé com ho fas, però amb tu sé que tot anirà rodat. Me'n penses, mai no havia imaginat. I és que com tu no hi ha ningú.
Així com caus, tens totes les claus, fas que tot torni a tenir sentit. Te vull sempre en el meu equip.
Fas que tot torni a començar, res no s'atura amb tu al meu costat. Sempre m'empenys a continuar i amb tu dins la foscor i veig clar.
No hi ha res que ens pugui frenar, ets la porta que no s'acabarà, ets la força que sempre em fa. Poses llum a sa foscor, aire fresc quan fa calor, tres lo bo de cada error. Ets la sort del meu atzar, que estima i es fa estimar, sense por el que vindrà.
Fas que tot torni a començar, res no s'atura amb tu al meu costat. Sempre m'empenys a continuar.
Va seguir, que vull sempre en el meu equip.